la climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i a tots. Avui estem a 11 de juny i, bueno, ahir ens feien saber aquesta notícia tan terrible que ha sigut que ja han encontrat al fons de la mar el cadàver d'Olivia, esta xiqueta desapareguda en Tenerife. Era la major de dos germanes. Han trobat un cadàver i és el d'Olivia. I clar, quan el maltratador no persiguis matar a la dona, sinó fer-li el major sofriment possible, se'n va a la violència vicària. I què és la violència vicària? Pues és una violència secundària a la víctima principal, que és la dona, la mare. És a la dona a la que se li vol fer mal, i ese mal se fa a través d'aquestes terceres persones, aquestes personetes i seus fills, que tant se volen. I així este maltractador s'assegura de que la dona no se recuperarà mai. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor, estàs emocionat?
Sí, amb un to avui.
És dur, eh?
Massa.
Com pot ser un home tan cruel?
No ho sé, és que no n'hi ha paraules per definir, no? La crueltat de poder assassinar el teu propi fill, no?
No sé, voler fer mal d'aquesta manera, és dir, en realitat és que una mare ja no torna a alçar cap.
No, és molt difícil. I clar, jo crec que ara ens preguntem tots on està ell i on està el bebè, no? La xiqueta menuda. Han trobat a Olivia, de 6 anys, i falta la menuda Anna, que també tenia una curta edat, no? Veurem si finalment que és el que ha passat amb ella, no?
Jo no sé, vosaltres no sou pares, no? Encara, ningú dels dos, però no sé si vos pot passar per el cap el que a l'hora de ser pares podeu arribar a fer mal, podeu arribar a tindre els vostres fills com una arma contra la parella, no?
És que jo crec que no podia fer mal ni a una mosca, no, Susana? És que jo crec que el simple fet per ser humà no tenim dret de llevar-li la vida a un altre, en cap cas, i menys pues, a un nadó, no? A un xiquet menut o al teu fill.
No, Víctor, és que no li sé les paraules. En este cas, el que sí que jo vull dir és este fet és molt tràgic i ha arribat a unes conseqüències increïbles, perquè clar, recordem que això va passar, la desaparició va ser el 27 d'abril, i en este cas era que Tomàs Jimeno, el pare de les xiquetes, les recollia a les 5 de la vespre, tal com havia quedat pactada en la mare, en Beatriz. És dir, quan un home i una dona deixen de voler-se, però han tingut un fruit, han tingut crios que ha sigut fruit d'un amor. És dir, com se pot passar a voler a odiar tant a l'altra persona? Fins i tot matar un propi fill, és que és brutal.
No, sí, és que si tu has tingut sentiments cap a l'altre, en algun moment tens que frenar, no? I ser odi que sents. Fins a quin punt tens que arribar?
Sí, però en el moment això que hi ha odi, té que actuar algú. No podem deixar a la mare a soles.
Ja, ja, però que és...
Clar, en este cas, veureu, per no deixar a la mare soles, mira, Víctor, ahir nosaltres veiem les imatges de la mama d'estos xiquets de Godella. I quan em van treure les imatges de l'informatiu, esta xica no estava bé.
No.
I quan el policia l'emmanilla, i a mi això me fa mal, perquè tu agarres una persona que està dins d'un bidó, completament nua, i com pots emmanillar-la? I sa dona, que també, bueno, va assassinar els seus fills, se veu clarament que és que no estava bé psicològicament. Però és que la iaia dels xiquets, és o no, Víctor, ho va denunciar? És dir, per lo que parlaves antes tu de no deixeu a les mares a soles, i sa iaia deia, i són d'ací, és dir, on estaven serveis socials ahir, en esta iaia, vale? Pues igual, quan anem a un matrimoni, a on es comencen a tirar-se els trastos el matrimoni i es comencen a agarrar a xiquets i es utilitzen, ja, per què no actua a serveis socials? Per què no se denuncia en aquest moment?
No ho sé. Algo passa, no? Quan algo està mal, algo està trencat, no? En esa línia que connecta, no? Perquè jo crec que el benestar dels xiquets tindria que ser prioritari, perquè ells seran persones en un futur, i quins valors, quina, mira, experiència tindran durant ahir, tot aquest temps, no?
Mira, ahir jo rebia, parlaven, no? La gent em parlava a mi i em dia, bueno, pues un matrimoni que decidís deixar-lo i té dos fills. Bueno, el major no ho agarra vigilament bé i el menut es comença a tindre problemes per a voler anar en la mare, perquè com és la mare que decidís trencar aquest matrimoni, bueno, pues el advocat del pare utilitza això per a fer mal.
Que mal, a mi això no m'agrada gens.
Però espera, no he acabat la història. No l'he acabat, Maria. Resulta que este advocat han passat anys i ara és ell el que està sofrint en les seues filles.
Clar.
És dir, a més, la dona em deia, l'advocat em deia, a mi me sap mal per el teu segon, perquè està patint. Arriba un acord, perquè volia que sa mare cedira. Bueno, pues ara este mateix abogat
ho està patint
en les seues filles.
Sí, sí.
És dir, cuidao, perquè estem parlant en un projecte de futur, és dir, i sos xiquets se faran fadrins, seran també pares, és dir, cuidao els adults com juguem en els nostres propis fills, eh? I normalment en una separació, el que l'abandonat tira contra la persona que ha decidit anar-se'n, i en este cas veiem com fins i tot el que acaba de passar, eh?
Sí, mira, fixa't, estàs parlant i se me'n ve tota l'estona una pel·lícula que va anar als Oscars, fins i tot, que es diu Història d'un matrimoni, que la podeu veure en Netflix. Conta precisament això, no? La història d'un matrimoni que es va voler fins l'infinit, no? I per circumstàncies, doncs, es separen. I a la circumstància i les coses que s'arriben a dir d'unes persones que s'han volgut tant, que fins i tot ells hi ha un moment que s'adonen i diuen, a on hem arribat?
Clar, però
què mos estem dient? Però clar, això és una ficció que és realitat, no?
En aquest cas, la realitat ha superat la ficció, i jo, si dues persones no se volen i si diuen el que vulguen, vale, però si n'hi ha crios, que a més els crios, en funció de qui estan, canvien la personalitat. Bueno, pues en aquest cas, este home, l'assassí i maltratador, diuen, n'hi ha investigacions que diuen que va drogar Anna i Olivia antes de... Així diuen antes d'assassinar-les, però vamos, només han trobat a Olivia.
Jo crec que no tindrien que donar per fet que Anna està en el mateix lloc, no?
És que han trobat varios blisters de medicaments i per lo vist han vist d'ahir que... En fi, jo sempre allò de que se... no mai vols acceptar que estiguin les dos, n'han trobat una, sempre esperem fins a l'últim moment que estiga l'altra. També diuen que la delegació del govern de Canàries, a les 12 farà un minut del silenci ante totes les sedes de l'arxipiélago per a mostrar l'apoyo i solidaritat a la família, que això és lo normal, però segueix la investigació i veurem fins i tot on arriba.
Dir que molts ajuntaments, molts consistoris ací a la nostra província de Castelló s'estan sumant a fer un minut de silenci o una manifestació a les portes de tots els consistoris a les 10 de la nit per denunciar una altra volta la violència masclista, Susana.
En fi, de veritat, pregue a la gent, pregue que no facin aquestes coses, ni siquiera que agarren els crios com a arma contra l'altra persona, perquè us ho dic de veres, és que jo ho he vist. Al final, la vida te passarà factura. Si algú recapacita per lo que està sent digne, ni siquiera li parles mal de la teua parella, siga home o dona, dona igual. És que no és necessari, perquè només esteu que fent mal a aquestes criatures, i el que ho paguen són aquestes criatures. En fi, una pauseta, Maria, anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haber fet posible la ilusión de todo un poble. En fet historia, gracias Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara sí, Maria Ventura, ens fas i ser recorregut per les notícies que hem tingut avui.
Bé,
sí?
És que jo sols he tingut avui temps per a una notícia, perquè a les 10 del matí hem començat el des de juny informatiu al Gran Casino de Villarreal, no per anar a veure la Copa de l'Europa, te tinc que dir, Susana, que hi ha una cua per anar, o sigui, m'ha dit Xelo que ahir estava fins la Caixa Rural la cua per veure la Copa. Clar, jo m'ha vist ahir, jo dic, a veure si ara, per passar davant de tots, em tiren els dos al CAP, però no, no, afortunadament...
O sigui, que tu has eixit així, te n'has anat, i anaves saltant-te, tu ets de la cua, i encara de, esperant que algú te diguera... Oiga, 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 oiga.
Sí, sí.
Tu
on vas?
A la cola, a la cola, a la cola. Sí. I tu dient, no, en la llibreta a la mà.
Clar.
En el micro.
Que, clar, que me'n vaig a escoltar el alcalde.
Hi ha un moment que la cua va arribar hasta l'Ajuntament, eh? Ja que dir-ho.
Hasta l'Ajuntament, mare meva, ja són ganes.
Des de l'Ajuntament hasta la meitat de la... Pràcticament la meitat del carrer Major, eh?
Sí, doncs, sí, a més, a dir que van tindre aire espectacle, no? Durant la cua.
En directe.
Un desalojo, otra ocupación, mantindre.
Un desalojo y otra ocupación.
Ay, sí. Está bien allí carregando la furgona.
Sí. Bueno, això contava la gent que estava a la cua, que el que ens deia és que estan allí esperant i que de cop veuen un camió de mudances. Ojo, els ocupes camió de mudances i tot. I diuen, ui, pues es portaran mobles. Pues no, no, no. Estaven baixant colxons, estaven baixant tot. Mm-hmm. Els 7 o 8 ocupes que, per cert... La Policia Nacional ha estat completament damunt del temps, vale? Uh-huh. Per a que no entraren ni siquiera ningú més, i per als que nigueren és que estaven per a que fueran tots els que estamos i estamos tots els que somos. I entonces van tindre dobles, se va fer la cua més lleugereta, no? Perquè es van dir adiós, nos van cantar adiós con el corazón i tot això. Bueno, pues, i seguidament, corrents, entra el Ferrer i canvia el pany.
Clar, sí, això mos ho ha explicat l'alcalde, només arribar a tots els mitjans de comunicació que estaven ahir al Gran Casino de Vila-real per fer el desdejuni informatiu. I bé, per què aquest desdejuni? Doncs que avui fa 10 anys del canvi a Vila-real i ho han anunciat com 10 anys de canvi, 10 anys d'avançant, no? Fa això, 10 anys que va arribar l'alcalde José Benlloc ací al consistori.
I en aquell entonces, Maria, que jo ja estava en esta casa, uh-huh. ens deien el poble galo.
El poble galo.
Perquè eren tots del Partit Popular, Espanya també, i nosaltres érem d'aquella barreja de partits que se van posar d'acord. Ojo, uh-huh. Ojo, eh? Sí, no sí. Va ser igual que ha passat en Israel, en Benjamín Netanyahu, perquè ahí s'ha unit, imagineu-vos, és com si Compromís i Vox s'haveren
fusionat per a fer, sí, sí.
Per a fer fora a Benjamín del govern israelià, ¿vale? Uh-huh. Així en este cas va ser tota la franja de l'esquerra que es va unir i van passar a ser el pueblo galo. 10 anys del pueblo galo.
Sí, correcte. Doncs han volgut començar parlant del que van trobar en 2011, no? Ho han titulat com una ciutat abandonada, sense projecte i segrestada pels interessos del Partit Popular i un govern prepotent i autoritari. No ha volgut desaprofitar l'ocasió l'alcalde per donar-li les gràcies a aquestes persones que van conformar el primer pacte de govern amb ells, no? Que van ser Pascual Batalla, Alberto Ibáñez i Adriano Moreno. Que van fer ese primer govern així. I també agraïs
a... Per cert, que ja no està ningú dels dos.
Ningú, exacte.
Però l'alcalde encara està, eh?
Sí, exacte. I ha volgut agrair que encara que, malgrat que en 2019 Compromís és fora del pacte, l'ha volgut reconèixer que la seva tasca ha sigut important per a la ciutat que tenim avui en dia.
Vale, pues ahí yo tinc que fer un paró i dir-li que li honra, perquè uh-huh. últimament han estat a la gresca i no tenen massa bona sintonia. Cal dir que l'alcalde és ell i els mateixos regidors pràcticament que van començar, i els demés partits sí que han hagut molta renovació, per tant, a millor el feeling del principi a hores d'ara, pues, entre Compromís i el Partit Socialista no existeix.
Parlant de participació ciutadana, l'alcalde també ha dit que per a ells la participació ciutadana d'ells és ese conveni de 3 milions d'euros que tenen en 64 entitats, o sigui, com tenim Sant Antoni de Pàdua, uh-huh. Sant Pol, no? Com es diu? O la Creu Roja, per exemple, diferents convenis, no? Que ells fan la seva donació i que fan tasca i...
Els antonians...
Sí, correcte.
És dir, tota la quantitat de gent que està fent aquestes obres a canvi de res, però que sí que n'hi ha una aportació de econòmica per part de l'Ajuntament.
I jo com a titular, que el que més m'ha agradat del que ha parlat l'alcalde, és que es sentís alcalde des de fa 20 anys, perquè han continuat pagant les deudes dels altres i fent projecte ells durant aquests 10 anys, no? Uh-huh. Diu que porten pagats 20 milions d'euros des de, dels préstamos que va tindre que pagar el, de, del que va traure el Partit Popular, 7 milions d'interessos, perquè tenien interessos molt alts, no? I que el final d'aquest préstec serà en 2026, Susana. 2026, encara quedarà, no? I que quan finalitzi tot aquest deute de pagar-ho, doncs hauran tingut que fer front a 52 milions d'euros d'aquesta herència heretada del Partit Popular. Però que malgrat això, que mai han estat, parats, que han volgut fer coses, que ho han pogut fer, ara ressenyat, diguem, tots els projectes que es van a quedar parats durant l'època dels populars i que ells han finalitzat, ha dit les que encara les queden i jo crec que ja està.
Susana. Ahir quan va entrar en directe l'alcalde així a la ràdio, després de recibir aquestes sentències urbanístiques, el que sí que li vaig preguntar és si això, aquestes sentències mermarien l'economia del ciutadà i em va dir que no.
Que no.
No sé si ho ha tornat a recalcar.
Sí, ho ha dit que és veritat que bé, que tenen no, Hisenda, que està darrere d'ells per tot el tema, que any darrere any han tingut que pujar la xifra d'aquest préstec, perquè si no és veritat que avui en dia l'Ajuntament de Vila-real estaria quebrat per aquests deutes, però que la seva intenció és fer-ho com pot, gestionar-ho bé, per a que això no repercutisca en els impostos dels ciutadans de Vila-real.
Bé, prenem aquesta paraula, ho ha tornat a ratificar avui que així serà, i també em pareix molt bé el fet de que els pares de l'alcalde siguin fent cua, no?, en la copa.
Sí, 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 ha sigut l'anècdota, no diguem, del moment, que ens ha dit que esperarem un momentet, que si no li importava que baixava a fer-se una foto en els seus pares que estaven allí fent la cua. Ell s'ha ficat i s'ha fet la foto amb ells i s'ha tornat.
Ha dit algo d'estos 10 anys que ell ha sigut alcalde, és dir, és cert que ell està en el seu 10è aniversari, per lo tant haurà fet una valoració de lo que és ell, lo que ha sigut per ell ser alcalde durant aquests 10 anys.
És que a lo millor ho ha dit quan ja me n'ha anat, no? Perquè és veritat, no? És veritat, no? Jo tinc una hora de vindre i el meu programa en directe a les 12, per tant no m'he pogut quedar fins al final, perquè m'he quedat que estava parlant dels projectes que tenen ara en marxa, com l'alberg, el quart institut, els antics juzgats, no? Els futurs projectes que volen dur endavant, no? Però és veritat que ja m'he tingut que vindre perquè hi quedaven molts d'aquests projectes de futurs, perquè la seva idea, doncs, és que dins en 2030, no, que han fixat aquestes quatre marques de ciutat, que és Vila-real Ciutat Educadora, Vila-real Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments, Xarxa de Ciutats de Ciència i Innovació i Vila-real Ciutat de Salut i de l'Esport, doncs és com una ruta a seguir per a ell, no, per a que tot estiga rematat al 2030, i això, que es van trobar una ciutat abandonada i ells han fet una ciutat líder, Susana.
Cuidado que Monerenca va fins al 2030 en estos projectes, porta 10 anys, i la pregunta seria, pensa vostè estar aquests 10 anys següents, és a dir, en el 2030, podrem dir que tots aquests projectes els has començat i els ha finalitzat? Clarament,
clar,
m'agradaria
sí.
saber si seguirà presentant-se, no? Pensem que ve de majories absolutes repetides.
Correcte, Susana. Però que això i també ha volgut destacar que encara que ha tingut majories absolutes, sempre ha volgut tindre al seu equip de govern altres forces, perquè lo important és sumar, no?, al fill i al cap.
Maria, una notícia que ha eixit pràcticament ara. Finalment, Alqueries farà festes de la segregació.
Sí, m'ho has dit, no? Sí, sí.
Ens arriba la nota de premsa, tu com este matí estaves prou ocupada, no has tingut temps de saber-la. Veurem a veure si durant el matí podem contactar amb l'alcaldessa i ens conta més cosetes. Però ara fem una pauseta de publicitat si te pareix, Maria, i anem a veure què passa en els esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
¿Sabes que el team del Market Castellón promueve una super rifa online?
Cuéntame.
¿Te acuerdas de Cristina, que estuvo un mes con su hijo enfermo en la Casa Ronald de Valencia?
Claro, recuerdo que no tuvo que pagar nada.
Pues la rifa es una pasada. Un montón de regalos buenísimos y participar cuesta 5 euros.
Participa para que esas familias tengan un hogar fuera del hogar. Entra en www.rifasolidariamarketcastellón.es.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando.
Ara sí, anem als esports. Víctor, al final és jugador de la selecció, se vacunen o no?
Sí, vos ho explique. Els que ja han passat el Covid els administraran una dosi de Pfizer i els que encara no l'han passat una de Janssen.
Vale, més a veure, més lògic, eh? O sigui, al final han anat perfilant i fan lo lògic, eh? És a dir, és veritat.
Sí, al final era lo més lògic, no pots ajugar-te-la, perquè si ara, per exemple, algun jugador presenta símptomes, la segona dosi seria en una data en la que el partit ja seria massa vital com per a que pergués un jugador per un símptoma d'estos.
I d'ahir mon anem a...
Pues que avui comença l'Eurocopa.
Ojo.
L'Eurocopa multisede en Roma, Itàlia, Turquia, a les 9 de la nit.
A veure, per què multisede?
Perquè, per exemple, demà el Gales-Suïssa és en Bakú, en Azerbaiyán, el Dinamarca-Finlàndia és en Copenhague, en Dinamarca, el Bèlgica-Rússia és en Sant Petersburg, en Rússia...
Mira,
que això també té polèmica.
Vos enveje molt als periodistes deportius perquè, pues perquè teniu la possibilitat de veure tot el món. En allò de que vaig a treballar, val? El nostre company Javi Mata li passa això, és dir, des de que el Villarreal Club de Futbol és tan campió.
Tan internacional.
Viatgem a tot arreu del món.
Claro, això té un poc de polèmica, perquè, per exemple, claro, gent com Anglaterra, Espanya, juguen tots els partits de locals en el seu públic i hi ha seleccions com, per exemple, Gales, que se juguen l'Eurocopa en Bakú, en Azerbaiyán, que avui hi ha un titular que ficava nadie en Azerbaiyán conoce a Gareth Bale, quan és un xor que ha estat en el Madrid.
Claro. Claro, es que tienes razón.
O sea, tú, por ejemplo, España o Inglaterra jugarán en 20.000 espectadores del teu país, animante, fins a que nos quede veu. Y eso, estén parlant de que Gales se va a jugar en Bakú, seguramente en un públic que será neutre o no sabem en qui anirà.
Un públic neutre. A lo mejor son de cartó con tot l'any del Madrigal.
No, que la UEFA, ¿per qué te penses que ha canviat de seu de Bilbao a Sevilla? Es partits d'Espanya. Perquè volen que n'esga públic sí o sí o sí.
Oye, bueno. En el Bilbao també són molt futbolers, Víctor.
Ja, però en Bilbao ja vienen unes restriccions i en Sevilla el peu està una miqueta més alçat.
Claro, en Sevilla es como aquel que veíem ahir en el informativo, en la vora del río, que diu, pues yo aquí, con el calor, pesco y cuando me canso me tiro y me baño, o sea, fan de tot.
Dir, para rematar, que hoy a les 5 y media de la vesprada, semifinal de Roland Garros, una vez más, Rafael Nadal contra Djokovic, y dir que el 16 de juliol el Villarreal jugará un derbi, es en pretemporada, es amistós, pero jugará un derbi, Villarreal-Valencia.
Genial, una pregunta, Víctor, a tu t'encanta el futbol, lògicament, i tu vius un partit intenso com si estigués jugant-lo. T'has de sujetar els peus per no xutar el baló?
No, gesticule més en les mans.
I quan és tenis?
No, en el tenis no m'emociona tant.
Ah, vale.
O sea, entonces... la euforia y esa máxima no me es en el fútbol.
Vale, y claro, le contestes, ¿no? Cuando el árbitro tarjeta y todo eso, tú le contestes, ¿no?
De vez en cuando.
China es. María.
No, es que anava a dir, tu estàs en això... Clar, tu quan escoltes música com que vas ballant i cantant. Jo ja sabeu que cante totes les cunyes de Ràdio Vila-real quan estan sonant. Val, pues és que, no sé si te recordes, fa molt de temps hi havia un anunci a la televisió que era un que estava chillant, no? Perquè marca el penalti. Sí, i arriben a sa casa, li toquen el timbre i li diuen... Baixa't, que te'n vens amb mi. I el fiquen a ell davant del penalti per a que ho xutarà. No te'n recordes d'això?
Ah, no, però és boníssim. És boníssim,
boníssim, perquè clar, hi ha que empatitzar en aquesta persona que està davant i tot el que està passant. Jo saps què? L'única professió que no seria del món seria àrbit. Sempre ho he dit des de ben menuda. No ho seria.
No.
És que a ningú li agrades.
Jo porter. Porter. Jo no seria portera.
Vale, no, pues ni tu porter,
jo no
ni
portera.
Jo...
portera no, és dir, que no.
Hi ha una altra curiositat en lo dels àrbits. Sabeu que és una Eurocopa multisede i tots els àrbits estan concentrats en Turquia.
Mira.
En lloc d'estar cada àrbit en el seu país i anar on li tocaria, estan tots concentrats en Turquia. Igual que la sede de la premsa... d'esta Eurocopa està en Holanda, en els Països Baixos.
Escolta, ja si l'hauran pogut fer en Mallorca, no? Ahí un remojito.
Mira, jo d'això que els àrbits estiguin tots concentrats en Turquia, no sé, gasten molts peines, estos àrbits, és dir...
Bueno, el espanyol Mateu Laoz ja no ni se peina ja.
A veure, això, digui.
Ah,
no,
pues ja veuràs, a mitat Eurocopa, a lo millor d'un pelo, un moño afro.
Sí, a lo millor mos anuncia algun xampú d'estos, saps? No mos facis cas... Víctor,
sí, avui estem de divendres
total,
perquè,
clar, hem començat tan mal que teníem ganes de tornar a riure. Entonces, hem agarrat un poc això en humor.
Per cert, que avui és el cumpleaños del meu germà, Adrián, felicidades.
Adrián, moltes felicitats, quants ne cumplis?
Felicitaciones.
5 més que jo, 31.
31, ja veus, genial, escolta, 31 anys i salsa del toc de queda. Per cert, lo del toc de queda portarà cua,
Parlant del toc de queda, se m'ha quedat... Escolta, no te rigues, que hi ha un festival que ha confirmat que farà el seu festival a Benicàssim. I jo tinc entrades del 29, 30 i 31 d'octubre, el Sant Festival, i a més la setmana que ve me ficaran el nou cartell. Creuem pues, més perquè siguen tots molt bons.
Pues jo estic tan contenta de que hi hagi gent que t'estiga sentint, que tinga entrades,
sí,
i que tinga ganes de
viure.
Que me
regale una, no?
Pues, i per què no? Pues igual podem aconseguir també per tu, Víctor.
Clar, algo farem. Cridarem al Sansan.
Sí, anem a intentar-lo. Una pauseta de publicitat i el primer convidat.
¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar, mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y me solté el carro.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en la Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right.
¿Y ustedes qué actitud tienen frente a la vida, frente a todos los problemas que nos trae o alegrías? De eso vamos a hablar hoy con nuestra queridísima colaboradora Pilar Alexandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
¿Tú qué actitud tienes ante la vida?
Pues fíjate, la vida a veces nos lleva por caminos insospechados y nos deja pues, un poco boquiabiertos, ¿no?, ante determinadas situaciones.
Pero te digo una cosa, si la vida fuera toda llana, sería muy aburrido. Necesitamos también de esos altibajos, ¿no?, para seguir viviendo y sentirnos, pues eso, llenos de vida al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo pienso que a lo mejor tenemos una expectativa, ¿no?, determinadas personas o determinadas generaciones, de que la vida es lineal, ¿no? Y luego pues te vas dando cuenta a medida que pasan los años de que si esa era tu expectativa, pues va a ser que no, ¿no? Entonces está muy bien adaptar la expectativa a la realidad un poco, ¿no?
Claro, es que fíjate, es que, perdona que te corte, Pilar,
nada,
pero es que
encantada,
¿no? Que realmente cuanto más altas tenemos las expectativas, menores son, ¿eh?, muchas veces.
Sí. Pero pienso que lo suyo es andar siempre con una actitud resiliente, positiva, creadora, y buscando siempre, más que el problema, el convencimiento de que vamos a encontrar la solución, ¿no?
Uh-huh.
Es cambiar ese foco, ¿no? No enceguerarme con que no puedo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Voy a ver de qué forma esto lo puedo resolver, o lo puedo encajar, o lo puedo aceptar, o lo puedo superar, ¿no?
Fíjate que a lo mejor una persona humilde se lleva más una sorpresa, ¿no? Le sonríe a lo mejor más la vida que a otra persona que a lo mejor está siempre toda la vida como muy subida, ¿no? Voy a estudiar la mejor carrera porque voy a ser el que más dinero gane, porque voy a ser el director del hospital donde esté, ¿no? Y fíjate que los que van haciendo, pues como van recogiendo amiguitas y poco a poco se construyen su hormiguero, pues tienen como eso, pues una casa más o una vida más bien formada, ¿no?
Sí, es esa actitud a lo mejor simplemente de superación y de seguir adelante, ¿no? Uh-huh. De seguir creando, de seguir sembrando, de seguir mejorando, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, ¿no? Y no hablo tampoco, fíjate, de una resignación ni de una sumisión, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ver bien dónde voy y todo lo que puedo hacer, ¿no?
Claro, sí. Es que hay que ser muy conscientes desde que somos pequeños. Sí. Yo creo que nos hemos, por ejemplo, mi generación, nos hemos creado muy factoría Disney, ¿vale? De que todo va a acabar en... fueron felices y comieron perdices, ¿no? Pero es que no es así. Y yo creo que las futuras generaciones eso se lo enseñarán a los niños. De todo no va a ser un camino de rosas, ¿no? Porque las rosas también tienen espinas.
Claro, pero es que... aunque hayan espinas, yo creo que esa es la historia, ¿no? O sea, es aceptar la espina. Uh-huh. O sea, no es un problema que hayan espinas. Esa es la actitud, ¿no? O sea, simplemente acomodarte o aprender a tratar con la rosa sin pincharte. Esa sería la actitud, ¿no? Porque si no te acercas a las rosas porque tienen espinas, te estás perdiendo, ¿no? El aroma y la belleza de una rosa. Uh-huh. Mientras si solamente estás viendo las espinas, vas a convertir una actitud que podría ser maravillosa en algo como muy negativo, ¿no? O sea, ver solamente las espinas de las rosas, ¿no?
Y que también nos podemos perder... Escucha, si no nos acercamos a ver esa rosa, nos podemos perder o una experiencia o un aprendizaje. Porque de cada palo que nos da la vida... Tenemos que sacar algo positivo, que yo, por ejemplo, pienso que faltan muchas personas positivas en el mundo, ¿no? Es verdad, cuando te encuentras siempre gente que no quiere ir hacia adelante, que todo lo ve de color marrón, no voy a decir negro, voy a decir así oscuro, ¿no?
Pues, marrón oscuro, ¿no?
Al final dices, ostras, pues es que la vida también tiene sus cosas y de todo tienes, por todo tienes que pasar, Pilar.
Sí, y cada uno elige de la forma en la que quiere vivir. O sea, ayer hablábamos de libertad en el instituto con el que trabajo con los chavales y ellos estaban muy muy metidos ahí en hablar sobre la libertad de expresión, ¿no? Y yo les explicaba, y creo que al final también lo entendieron, ¿no? La libertad de pensamiento, que esa yo creo que es la que deberíamos de estar un poco más receloso de lo que estamos, ¿no? Porque... yo soy libre de elegir lo que pienso, o eso creo, ¿no? Mm. O eso creo. Y tengo libertad de elección, ¿no? Hacia dónde y cómo quiero transitar por la vida y cómo quiero enfocar las cosas que la vida me trae. Mm. Esa es la libertad que tengo, ¿no? Mi decisión de aprender de una forma consciente qué actitud quiero tomar.
Pero fíjate que cada vez nos apetece decidir menos. Incluso claro, cuando vamos de incluso cuando vamos de compras. Cuando más mayor te haces, en función, porque hay personas que les encanta comprar y entonces son felices comprando ropa, pero sí que es verdad que hay gente que le cuesta más y da como 500 vueltas a la misma tienda antes de decidirse porque esa camiseta rosa no sabe si le va a hacer bien. ¿Sabes?
Sí.
Mira qué curioso, pero en una cosa tan simple lo vemos. Pues si imagínate en una pieza de ropa, que no deja de ser una pieza de ropa, imagínate unos chavales que se tienen que jugar o decidir su futuro en una carrera universitaria.
Y en estos momentos, además.
Sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí, sí.
Claro, y esto lo hemos hablado más veces, ¿no? Es todo el conflicto interior que lleva un adolescente, más todo el conflicto que se está viviendo en estos momentos por la situación que ya sabemos que estamos viviendo. Entonces, esto, pues, entiendo que es difícil de digerir, ¿no? Para algunas personas, para algunos chavales, ¿no?
Sí, es que es una balanza de hago lo que me gusta o lo que me va a dar trabajo, ¿no? Es un vaivén muy,
sí.
Muy duro.
¿Y cuánto me estoy perdiendo, ¿no? De lo que otros años he hecho o otras personas han hecho a mi edad, ¿no? Pero así todo, yo les hablaba ayer de que son jóvenes y que justamente por eso estaría muy bien que afilaran un poquito más el lápiz de la creatividad, ¿no? Para centrarse en nuevas formas de socializar, centrarse en nuevas formas de conocer gente, de tener criterio propio, de informarse, para poder seguir manteniendo sus propios criterios de elección y una actitud resiliente y positiva ante lo que se vayan encontrando, aunque sea una epidemia, una pandemia como esta que nos ha llegado, ¿no? Pienso que eso es muy importante, ¿no? Ese ver siempre ese vaso medio lleno, ¿no? Pero tampoco dejar que se desborde, que ese es el otro problema que también nos encontramos, por supuesto.
Sí, ¿no? Sí, claro, claro. No, sí, es que justo hablándote me he acordado de una anécdota mía, ¿no? De que cuando acabé la universidad, que es eso que no sabías qué hacer, si ponerte a trabajar, estudiar un máster, hacia dónde ir, sí. ¿No? Y me dijeron una frase súper hermosa que es, ahora es el momento de equivocarse. Claro, es como la equivocación existe, ¿vale? Y hay muchas veces que yo siempre digo, ahora nosotros tenemos edad de equivocarnos. Es decir, si yo a los 24 me equivoco, es más fácil girar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Que si a lo mejor tengo 60 y me equivoco de irme de un trabajo a otro y a los dos días estoy fuera, ¿no? Es más sencillo y yo creo que eso, pero nos han enseñado que no tenemos que equivocarnos, que no tenemos que perder, que no tenemos que hacer nada y al final eso hay que decirles a los chavales pues que no pasa nada tampoco.
Pienso que está bien hacer experiencias, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces te he hablado de la experiencia, ¿no? Por más que un chaval estudie y tienen que estudiar, lo entiendo, y se han de preparar, creo que muchísimo mejor ahora que pocos años atrás. Luego necesitan hacer sus experiencias, porque de poco vale, ¿no? Un gran conocimiento, si esos conocimientos no los pones en práctica, ¿no? Uh-huh. Y los pones en práctica con esa seguridad y esa actitud positiva de que el conocimiento lo tienes. Ahora lo que necesitas es la práctica, la valentía y la actitud del guerrero, ¿no? De meterte en harina y hacer las prácticas de vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sin miedo, como tú decías, a equivocarte o a no hacerlo bien a la primera, ¿no? Uh-huh. Porque parece que a veces sentamos esa necesidad, ¿no? De tener la respuesta inmediata, instantánea, como algo soluble, ¿no? Que se disuelve instantáneamente, o que tengamos que hacerlo todo bien a la primera. Pues no. Uh-huh. No hemos nacido enseñados en muchas cosas, ¿no? Entonces, pienso que la actitud positiva es la que ayuda en el aprendizaje, en la experiencia de todo el conocimiento que vamos acumulando.
Pues Pilar, cuando te escuchamos siempre tenemos eso, actitud positiva, y es la que se tiene que seguir teniendo. Muchas gracias por haber estado un viernes más con nosotros y te espero el próximo viernes igual de positiva que hoy.
Siempre. Un abrazo, María. I wanna know.
This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing.
Estás a la 92.2 FM.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda, en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvillarreal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Todavía pensando en ti, esperando la hora de verte. Mami bendita sea mi suerte, y ese día que te conocí, supe que sería pa' mí, y este corazón pa' ti. Lo que siento por ti es tan fuerte, nada lo puede destruir.
I ara també tenim a l'altre costat del fil telefònic la diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Jo sé que aquest tema a vostè li afecta i molt, i és el que s'ha enterat en aquestes últimes hores de que han trobat al fons de la mar el cadàver a un de les dos xiquetes que han sigut desaparegudes a Tenerife. Perquè quan estem parlant d'això, estem parlant de violència, i aquesta violència té un nom i se diu violència vicària, no?
Sí, sí, ha sigut la notícia terrible, no?, que ens temíem, i jo crec que ens ha avisat a tot el món, no?, més enllà de les diferents sensibilitats o ideologies. És una qüestió terrible, i això té el nom concret de violència vicària i és una manera, una forma de violència masclista. És una qüestió, pues, dins d'aquest masclisme, no?, que considera que les dones són inferiors, aquello de la mate porque era mía, no?, i ese masclisme que humilia, que desprecia, i que acaba matant, en molts casos. Pues això, ahí està, és la violència vicària, és quan se mata els xiquets o les xiquetes, bueno, perquè són el més preciat, no?, per a una mare, no?, i és una manera, en aquest tipus d'assassinats tan horrorosos, no?, pues és una manera de fer mal a una dona, a una parella, pues això, matant el que més vol, i clar, és una cosa molt terrible, no?
Masclistes. Des del 2013 hi ha prop de 40 menors que han sigut assassinats en Espanya pels seus pares, parelles o exparelles.
Sí.
És terrible aquesta dada, no?
És terrible, la data ISA, la data de les dones assassinades, i és terrible que, bueno, pues tenim a forces polítiques que d'alguna manera estan, com diríem, jo no m'atrevís ni a dir justificant aquestes coses, però que des de ixe, quan necessitem polítiques valentes, no?, per lluitar contra aquesta xacra horrible, no?, polítiques que, bueno, evidentment s'estan posant en marxa en tot el món i ens estan exigint per totes les vies, no?, a les administracions públiques, perquè n'hi ha que lluitar contra aquesta cultura masclista, no?, i n'hi ha que, han de ser polítiques de prevenció, polítiques de formació de tota la, no, de professionals que han d'atendre aquestes dones, polítiques que tenen que veure l'educació, que tenen que veure l'atenció a les víctimes i l'acompanyament, tot això que s'està impulsant, a més, amb molta força, no?, per part del Ministeri d'Igualtat, en aquest cas, no?, ara en mans de Unides Podem, no?, i bueno, pues són polítiques que són molt necessàries cada vegada més, però que trobem així forces polítiques que estan, són negacionistes de la violència de gènere, i que diuen que tot això són xiringuitos i que estan llevant, això n'hi ha que dir-ho amb tota la claredat, està passant en Andalusia, ha passat en Madrid, on està Vox, on està el PP governant en Vox, està llevant els diners a programes per atenció a la violència de gènere, per atendre, per previndre la violència de gènere. Entonces, bueno, n'hi ha que dir-ho amb totes les paraules. Esos discursos negacionistes, esos discursos que d'alguna manera volen ningunitzar este problema, i a més, i les polítiques on realment lleven recursos per a la lluita contra este drama social, són molt terribles i ens perjudiquen.
Mire, si ens traslladem a un altre escenari, era obligat parlar de so perquè avui se'ns ha trencat el cor a tots.
Clar,
però sí, anem on... El govern d'Espanya, i ara parlarem de lo que s'ha aprovat, però si em permetís, ens apunten, ens diuen que el fet de que hi ha hagut canvis, lo que era Unides Podem per al PSOE farà 3 mesos, ara pareix que el PSOE busca apuntalar la seva coalició perquè Yolanda Díaz ha demostrat que en la crisi Ceutí no ha airejat en públic res, ningú problema als seus socis,
Bueno, Yolanda Díaz, igual que la resta de ministres, igual que tot, en aquest cas el grup parlamentari, el que tenim és la determinació de que es complisca l'acord de govern. No tenim un altre, nosaltres no anem no estem en les institucions per a broncar, per a generar bronca, ni per a, no sé com dir, ni per a airejar dificultats o no, ni per a, des de llavors, com fa l'oposició a la dreta sistemàticament, per a insultar i crispar. Nosaltres estem a les institucions per solucionar problemes de la gent, per a millorar la vida de la gent, i des de llavors el que estem fent, insistint, això ho fan tots els membres del govern i des de llavors del grup parlamentari, és exigir el compliment. Nosaltres no anem allí, no estem en l'afició, en les ganes de pelear en el PSOE. El que sí que volem és que es complisca l'acord de govern, i bueno, en totes les mesures que prenem, en aquest cas des de Treball, la ministra Yolanda Díaz, o des dels altres ministeris, des de Drets Socials, en fi, la vicepresidència, sempre el nostre deler és que se complisca l'acord de govern, perquè, clar, ahir estem per a solucionar problemes de la gent. Se poden fer en un estil o en altre, però des de llavors nosaltres, si generem conflicte, és perquè volem millores per a la vida de la gent.
En este cas, Yolanda Díaz, el que ha demostrat als socis de govern és el fet de treballar per anar endavant i apunten veus a que Pedro Sánchez s'ha obligat a ell mateix i s'ha donat compte que és bo mimar la seva vicepresidenta. Jo li dic això perquè home, això és el que se parla per els passillos del Congrés.
Sí, sí, home, a veure, la ministra Yolanda Díaz ha demostrat una solvència, una capacitat de treball, d'empatia, de diàleg, per a treballar en el diàleg social i per a impulsar mesures que, bueno, pues de cara a millorar pues la... Anem a dir la protecció de la gent treballadora, però també la economia d'aquest país, perquè és que va lligar. No se pot dir quan parlem dels CERTES o parlem de millores, de canvis, que d'un model nou de sistema, no? de treball, de marc laboral, quan parlem de reforma, de derogar la reforma laboral, estem parlant de millorar les condicions de treball de la gent treballadora, però també de velar per la nostra economia. Yolanda Díaz, ho repetís cada vegada que parla en qualsevol mitjà públic, però també allà al Congrés, la reforma laboral del Partit Popular va ser un desastre per a l'economia, no només per als drets de la gent treballadora, per a les condicions de treball, sinó que va ser, i això ha quedat demostrat, la reforma laboral va ser un desastre a nivell econòmic. Se va generar un paro i una precarietat que van tardar 10 anys i 11 mesos, ho va dir ella ahir.
Ella en la seva intervenció li dia a Pablo Casado, en la sessió de control d'ahir, que no pareixia que s'alegrara molt dels nivells d'afiliació estigueren ja per damunt dels inicis de la pandèmia.
Clar, és molt,
i que
el
que pretenen és distraure-nos de lo important. Això era la intervenció de Yolanda Díaz, prou brillant, per cert.
Clar, el Partit Popular està ahí donant lliçons, no sabem de què, però sempre estan donant lliçons i dient que les seves fórmules són les bones, quan resulta que, i això queda demostrat en les xifres, ja no estem parlant d'apreciacions ideològiques, estem parlant d'una precarietat laboral i d'una reforma laboral terrible que va generar l'atur, un atur que realment va tardar més de 10 anys i 11 mesos en recuperar-se els nivells d'afiliació a la Seguretat Social. I aquí s'ha tardat 13 mesos, 13 mesos perquè ja estem en aquests nivells d'abans de la pandèmia i això no és per res, no és casualitat. És perquè hi ha una política realment decidida de suport a l'economia. Els ERTEs han sigut un instrument que estan imitats, és una referència europea en el sentit de conservar les empreses, l'activitat empresarial, perquè quan passi la pandèmia se puguen recuperar i no se tanquen les empreses, com va passar en la crisi anterior. De manera que s'ha demostrat aquesta solvència. Sí,
de l'últim que s'ha aprovat en el Congrés, el de lo que se sentiria més orgullosa, Marisa Saavedra, de què seria?
Bueno, pues mira, justament ahir vaig ser aprovada després dels plenos d'esta setmana. Per una banda, la pròrroga dels CERTES i les mesures de protecció dels autònoms, de l'economia i de la gent treballadora, aquest instrument que ha sigut tan útil per a afrontar esta pandèmia i per a aconseguir que, pues, convien, que se recupere ara l'activitat econòmica i per a donar suport a la gent treballadora que no se quedarà a l'aire, en contractes precaris, gent autònoma, de manera que totes aquestes mesures se prorroguen fins al 31 de setembre i altra mesura molt important que va eixir ahir, va donar llum al Congrés per a la seva tramitació urgent, és la qüestió de que els treballadors i treballadores de les plataformes digitals, els riders, que es diuen, els repartidors, pues que realment tinguin reconeixement de drets, d'acord a les sentències que han hagut, les sentències del Supremo, que han dit que aquests treballadors han de ser considerats treballadors per compte ajena.
Clar,
no
lo dels ERTEs
no
sí que...
autònoms, no són emprenedors, com volen dir-nos la dreta.
Sí que lo dels ERTEs ja era algo que sí que vostè sentia pues bueno, satisfeta de que s'haver aprovat durant a partir de que ha entrat Unides Podem en el Congrés i de la mà de Yolanda, lògicament, de la ministra, però lo de Ryder sí que és cert que això és un... Això ha passat ara, és a dir, no hi havia, no s'havia aprovat mai el que se reconeguera que estos treballadors...
Yolanda Díaz ho explicava també, que és una normativa que està fent referència a nivell europeu, perquè és una necessitat, estem parlant de les plataformes digitals, que cada vegada s'imposen més en el món del treball i que és molt important, que és una novetat més o menys relativa a nivell del mercat laboral, i és molt important que els governs que s'afanyen, les administracions públiques, en regular tota aquesta qüestió perquè les plataformes digitals, perquè els algoritmes, perquè tota aquesta qüestió digital no servisca per explotar i per a machacar a la gent treballadora i per a generar més desprotecció i precarietat, sinó que se tingui que pugar regular perquè siga una eina més de treball i per a l'activitat empresarial, però sempre preservant els drets tant dels consumidors per descomptat, de la gent, una activitat regulada de les empreses, que això beneficia al país, beneficia al, pues en aquest cas, per exemple, el tema de la fiscalitat, perquè les empreses puguen tinguin que aportar i tinguin que declarar, i des de bo que beneficia a la gent que està treballant ahí, que no estiguen gent que està per ahí repartint en una bicicleta o en una moto i que resulta que se tenen un accident i resulta que no, és que són emprenedors.
Marisa, diputada, una estoneta de publicitat i tornem en 5 minutets i no arribarà, no? 2 minutets si arriba, i parlarem de lo que, bueno, del recibo de la llum i del lloguers socials.
Molt bé.
Estás a la 92.2 FM.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Tercer Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el Tercer Foro de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Continuem en Marisa Saavedra. Marisa, parlem de ese recibo de la llum que tant ha sigut criticat, sobretot perquè pensen que Unides Podem haver pogut fer algo.
Sí, mira, esta qüestió és important que la tractem i jo vaig a ser molt clara, Susana. Unides Podem formem part del govern, podem saber que som una força minoritària dins del govern. De les nostres propostes que se enfrenten y que anaven en el nuestro programa, uh-huh. estaban, por ejemplo, acabar cuestiones muy importantes en esta cuestión que vamos en relación a este tema, El tema de acabar, por ejemplo, las puertas giratorias, es para que es una cosa fundamental, porque de alguna manera aseguraría que se prenguen mesures en este como en otras cosas, pensant siempre en el bé comú y no en los posibles beneficios que le traga o personalmente, De manera que las puertas giratorias se entienden molts molta gent que això té molt que veure amb el que està passant, perquè no és per res que n'hi ha tants dirigents polítics d'altres partits que han acabat, després de ser, bueno, de tindre càrrecs molt importants en l'administració pública, en consells d'administració de les elèctriques, no és cap casualitat. Això per una banda. Nosaltres també plantejàvem, i això ho sap tot el món en el nostre programa, la qüestió d'acabar en l'oligopoli elèctric, el món sap que si és un oligopoli i ahir no n'hi ha competència, tenim dues empreses que fan, a més, tenen algunes sentències en contra d'elles, però alguns amanyos fins i tot en els preus, aquest oligopoli elèctric, realment el que s'està produint és una estafa a la ciutadania. Nosaltres plantegem, i estava en el nostre programa, que la creació d'una empresa pública d'energia, una empresa pública que el que mirarà, des de llavors, per prestar un bon servei a la ciutadania i no per treure rèdits econòmics i per beneficiar a ningú altre, Això no se va poder posar en l'acord de govern. Tot el món sap que són una força minoritària, torno a repetir-lo, perquè és molt important, sembla que nosaltres som els responsables del que està passant. ¿Vale? Però sí que en l'acord de govern se plantejava, i això sí que se va acordar, un canvi del sistema de marcació de preus. El sistema elèctric, de manera que no fora el que n'hi ha ara, que tot el món sap que quan n'hi ha més consum, quan més falta fa l'electricitat, més cara és, I això, òbviament, només que beneficia a les elèctriques i la qüestió d'acabar en el que es diuen els beneficis caïdos del cielo, que tenen Isenom, en fi, no sé molt bé per què, però bueno, estem parlant, això és molt clar, Són beneficis que s'enduen les elèctriques i realment hi ha una falta de transparència total en quant al que costa fins i tot la producció d'energia, Entonces, aquestes qüestions estan ahí damunt de la taula. Nosaltres tenim clar que seguirem lluitant i seguim plantejant al nostre soci de govern que n'hi ha que tirar endavant en una empresa pública d'energia, que és el que teníem abans que se privatitzara per part del senyor Aznar, per a fer benefici als amics, i és el que tenen molts països del nostre voltant, no és ninguna cosa bolivariana. De manera que nosaltres continuarem treballant per això, però bueno, això, insistirem, és molt important que la gent pressione perquè se canvien aquestes coses i que nosaltres tinguem força en aquest sentit. I per altra banda, també vull defensar que en aquests dies han pres mesures en el Consell de Ministres que, per acabar precisament en aquest punt de los beneficios caídos del cielo, que se llama, de cara a les elèctriques, se suposen una reducció de 8.000 milions d'euros per a les empreses, que evidentment deixen de pagar la gent consumidora. Clar, no pareix igual no és molt casual, no?, que ara que s'estan prenent aquestes mesures estem disparant-se els preus de la electricitat. Ahí fa falta una intervenció pública molt clara, una regulació molt clara, canviar el sistema de demarcació de tarifes, de manera que beneficie als consumidors i consumidores, no a les empreses, i fa falta una empresa pública d'energia. Vull també recalcar una cosa, les mesures aquestes que s'han tret endavant que s'han anunciat per part del Ministeri competent en quant als horaris de consum, etc., són mesures que no s'han parlat ni s'han consultat des de l'ONU ni des Podem. Qüestions que s'han decidit i, bueno, pues que pensem que s'han de millorar, hem proposat algunes millores en quant a les hores valle, etc., han sigut suggeriments, per exemple, de FACUA i d'altres entitats, he suggerit alguns canvis, no era algo que s'haguera decidit ni negociar ni parlat amb nosaltres, però la nostra proposta és claríssima de caminar cap a una empresa pública d'energia i més enllà és acabar amb les portes giratòries. La gent ha de tindre clar que la mesura que Unides Podem siguem més fortes, pues bueno, continuarem treballant i personal per aquestes mesures. Mentrestant, exigirem que se complisca l'acord de govern.
La Comunitat Valenciana, en el Botànic, Unides Podem té la Conselleria d'Habitatge. I si s'has començat a veure, quizá lo millor perquè porten més temps de bagatge, no?, dins del govern, ja n'hi ha lloguers socials, no?
Clar, sí. És molt important que s'està fent així al País Valencià en relació a aquesta qüestió. El senyor Martínez Almau, que és de Unides Podem, és el conseller de la Conselleria d'Habitatge, està portant endavant polítiques molt valentes en aquest sentit, que estan sent referència a la resta de l'Estat. També referència per a nosaltres a nivell estatal, anem a dir,
claro.
Per a les polítiques que volem impulsar, perquè efectivament s'està impulsant de manera molt seriosa el lloguer, l'habitatge social, s'està recuperant com no s'havia fet mai al País Valencià el lloguer social, vivendes socials, per a que pugui accedir la gent amb més recursos. També s'està fent, jo vull recordar també que tenim aquesta regidoria a la ciutat de Castelló, Castelló ciutat, i també s'està fent un treball molt seriós, quan portaven anys i anys que hi havia un parc de vivendes ahí, en molts casos més derruïdes, s'està fent tota una revisió, i bueno, a nivell de la Generalitat, com he preguntat, pues, també tota una política de suport econòmic a la gent que, bueno, per a la rehabilitació, per exemple, de l'habitatge, per a que siga també més sostenible.
I arribarà aquell últim escaló de que siga una vivenda permanent, de que al final el sense hogarisme, no, el model este d'escala que primer se'ls dona a la gent que se'ls trau del carrer l'albergue, després un allotjament personal, però que al final claro, tinguin una vivenda permanent. En aquest cas, el conseller va dir que canviava cap allí el govern, Unides Podem, el govern d'Espanya contempla aquesta possibilitat.
Mira, te comento, el govern d'Espanya, tu saps que ara també hi ha un cert conflicte, anem a dir, entre les dues forces, els dos partits, el govern, per el tema de la llei d'habitatge. És un compromís de la, això és un compromís de l'acord de govern, no és una cosa que entre a posteriori, i hi ha un compromís de controlar, de posar un tope als preus dels lloguers. Estem en una bombolla d'habitatge, però en aquest cas ja no és de les hipoteques, sinó del preu de lloguer, que s'estan disparant, però perquè els fons buitres estan acaparant habitatge, estan acaparant molta vivenda, molta d'ella la tanquen, evidentment, per a pujar els preus de manera artificial, per a especular, i estan pujant fins i tot els preus d'una manera que no té cap sentit i que la gent no pot accedir en els preus, que en els sous que tenen. De manera que és molt important per a nosaltres aquest compromís, nosaltres estem compromesos en la societat civil
per a que ho complisquen.
Aquesta llei d'habitatge per a regular els preus i que la gent puga viure,
tinga una vivenda permanent. Diputada, ens tenim que anar, sense acabar del temps. Sempre és un plaer parlar amb vostè, però de ben segur que tornem a parlar pronte.
Pues un plaer per a mi també. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos! Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web
en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa, partimos rosa de aquí.
En esta música anem a encetar un altre programa i vull que Santi Cortells, ell que és professor de llengua i que ens conta tantes coses setmana darrere setmana, ens conte perquè estem sentint esta música.
Esta música preciosa que diu abre tu puerta cerrada, que està cantada per ser en la varietat lingüística dels jueus, el ladino, el judeu espanyol, doncs ens fa pensar, no?, en les notícies roïnes, no bones, d'Israel, Palestina, els últims dies. Uh-huh. I el que volia era una miqueta aterrar en la localitat, perquè nosaltres tenim tradició jueva, israeliana, com vulgueu dir-li. Així que comencem en un shalom, que és la manera de saludar-se els jueus, o en hebreu, i que vol dir pau, pau per al món.
Sempre volem vincular el que és l'actualitat en el que és, ha sigut els nostres arrels i vincular-los en esta tradició que anem arrastrant i que tenim que ser sabedors. Mm-hmm. Així els jueus, així a la província de Castelló, concretament a Villarreal, han tingut també molt de protagonisme, no?
Home, després parlarem, però tant de protagonisme, com que el primer governador de la ciutat, Salomó Vidal, doncs era jueu. Mm. I va ser encomanat per a, diguem-ne, portar així alguns dels primers pobladors de la ciutat. El rei li va encomanar això. Per tant, els arrels jueus de Villarreal són més que clars. I voldria subratllar això, que tenim jueria. Quantes jueries n'hi ha a Castelló? A Castelló em referís a la província. Uh-huh. N'hi ha 8. A Castelló, a Sant Mateu, a Borriana, a Morella, a Onda, a Peníscola, a Sogorb i, per descomptat, a Villarreal. A Castelló capital, en la part més septentrional del carrer Cavallers, uh-huh, ahir n'hi havia comunitat jueva. Després, doncs, hi ha historiadors com Ramon Madalena, que parla de l'existència d'Estalhama, que és com s'anomenava als assentaments en la Corona d'Aragó, de jueus però també de musulmans, i n'hi ha documentació de la capital des de ja principis del segle XIV. També en les carrers Batlle, Fort de Reus, etc. No? També ens parla d'això Carles Rabassa, que és pertany al Departament d'Història Medieval de l'UCHI, d'ací de la Universitat de Castelló, i i parla sobretot del carreró d'estudiós de Sant Mateu, que crec que és un dels millor conservats, el van restaurar fa uns anys, i jo crec que allí et pots passejar, com també als carrers de Borriana, d'Onda, de Morella, de Vila-real, com he dit, i tancar els ulls i pensar en aquells jueus que vivien el seu propi estil de vida, com sempre perseguits, com li ha passat a altres comunitats d'estes minoritàries, com han pogut ser els gitanos o han pogut ser doncs els mateixos musulmans, vivien apartats i marginats en moltes coses, però també van tindre una sèrie de possibilitats de convivència, no?, fins que van arribar totes aquestes persecucions després. Així que, doncs això, volia sobretot reivindicar esta història. És curiós, després al final, si em dices, Susana, llegiré una poesia en isabarian pròpia dels jueus, que és el que s'anomena judeo-espanyol o ladino, que hi ha qui diu que també parlaven una variant del valencià, perquè el ladino al final és com una espècie de dialecte del castellà, que diuen que es va formar a partir de l'expulsió, de la barreja del que parlaven els jueus de cada territori, també de l'antiga Corona d'Aragó. Ràdio Nacional d'Espanya tenia un programa sencer en ladino, perquè diuen que són els fills perduts, no? I que per tant parlaven com una espècie de castellà medieval, o que recordava el castellà medieval, en vocabulari propi, fonètica molt, molt pròxima al valencià. Però jo no sé si alguna vegada ho hem comentat, que és la tradició que n'hi ha associada a la molt il·lustre confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist,
sí,
i la Mare de Déu de la Soledat. Tu has sentit alguna cosa, Susana, d'esta tradició associada als jueus?
Veuràs, jo quan hem començat a fer el programa, bueno, pues com a bona vilarealenca, suposo que jo no dic jueu, sinó que dic judíos.
Judíos. Perquè la Guàrdia Romana de la confraria de la Puríssima Sang, encara que siguin romans, normalment se'ls anomena els judíos. Els judíos, jo, clar, hi ha qui diu que és un castellanisme, però és molt probable, jo crec també a vegades ho he pensat, que la paraula judío doncs siga simplement la paraula llatina, perquè ve de judeus, que judeus ve de Yahvé o de, que vol dir donar lloança a Déu. Bueno, pues això, en la confraria de la Puríssima Sang, els romans sempre se'ls anomena dels judíos, que n'hi ha com moltes variants d'esta paraula, és curiós, els mallorquins els anomenen xuetes, en valencià estàndard és jueus, vull dir que és una paraula amb moltes variants. I ahir, a prop de la jueria que estic quasi veient des de la finestra de Ràdio Vila-real, hi ha el carrer de la Sang de Crist, també. Per què la sang va associada als judíos, i per això estava parlant de la confraria de la Puríssima Sang, perquè n'hi ha una part de l'Evangeli de Sant Mateu, un verset, el 23-25, que diu que sobre vosaltres caiga la culpa de la sang justa que va ser vessada, que vol dir derramada, sobre la terra. I aleshores moltes jueries doncs van o estan al costat del carrer de la sang, i la confraria de la sang tot veus que lliga perfectament en esa tradició jueva, judia, que jo crec que tenim a Vila-real. El portal de la sang, que també s'anomena dels jueus, d'ací de Vila-real, que està al costat de la murà de la vila, que es va construir a finals del segle XVI i consagrada, com no, a la sang de Jesucrist, la capella de la sang. La capella de la sang, la més antiga de Vila-real, al costat dels lluïssos, que hi ha qui ha suggerit que per ahí estaria la sinagoga, no allí mateix, però no sé si tindrien sinagoga o reunirien les cases, perquè eren poquets al capdavall. I això ens aboca a imaginar-nos a Salomó Vidal, passejant pels nostres carrers i commemorant en la seua Torà, en el seu Talmud, els seus llibres sagrats, en el seu, no sé com ens imaginem un jueu, però Salomó Vidal, primer batlle de Vila-real, quan Jaume I designa un grup de persones de la seva confiança, sabem que una de les persones era el batlle o alcalde general de València, Arnau Escrivà, el comanador de l'ordre del temple, els templers, tants llibres mitològics que s'han escrit sobre ells, doncs Fra Pere Peironet, també encomanat de Vila-real, el cavaller Pere de Juneda, i tots estos notificaven al rei per escrit les donacions que s'anaven fent per a tindre la carta de propietat, per a vindre així a viure al nostre poble. Bé, una de les coses que tirava cap enrere, no, era doncs que si no complies una sèrie de requisits, doncs es revocaven la propietat. I això fa que en febrer de 1276 el rei Jaume I ja dona llicència al musulmà Musa de la Portella, que era l'alcalde de Sogorb i Morvedre. I així es repartia el cens. I després el rei d'Aragó, el rei Pere I de València, ordena el 1276 el valle de Vila-real, el jueu Salomó Vidal, i ell s'encarregava, doncs, entre altres coses, de repartir les terres entre els pobladors de qualsevol condició, cristians o jueus. Curiós també el cognom, després parlarem, perquè el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanyol va publicar una llista de cognoms jueus, que algun segur que algú dels oients el porta, no? Però Vidal és que és un cognom que jo tinc uns quants amics que el tenen, així que no és que tots els que es diguen Vidal siguin descendents de jueus, però sí que era un cognom típic dels jueus, I això, i sabem o coneixem de l'activitat d'este primer valle, Salomó Vidal, i repartidor de terres als pobladors en representació del rei, almenys fins a finals del segle XIII, el 1282. Hi ha documentació d'ell. Jo no sé, tu has estat per Mallorca alguna vegada, Susana?
Sí, algo m'he passejat.
Perquè allà a Mallorca hi ha una tradició curiosíssima, que és la dels xuetes.
Sí.
I hi ha cognoms que són coneguts típics d'allí de Mallorca, que sí que sabem que són descendents d'aquells jueus, com pot ser Fuster, Martí, Picó, Miró, etc. Hi ha una teoria, no sé si una miqueta estrambòtica, però jo l'he sentida i la compartís que sí. Sabeu que és l'ensaïmada, no? T'has sentit alguna ensaïmada?
Home, és que anar a Mallorca és obligat, eh?
Bé, la teoria és perquè l'ensaïmada ve de saïm, que així li diem sagí, que és greix de porc. I és que això era una pasta que feien els jueus en la seva riquíssima tradició gastronòmica, però quan els van expulsar, alguns van decidir convertir-se, i per a demostrar que t'havies convertit, menjaves porc. Per què? Perquè els jueus tenien prohibit menjar coses en porc. I aleshores, en comptes de ficar un altre greix vegetal, doncs van decidir posar greix de porc dins de l'ensaïmada, i així es va convertir l'ensaïmada, diuen. Això igual és una miqueta apòcrif el que estic explicant, però ho he sentit així, que d'ahir va néixer l'ensaïmada, d'aquesta conjunció de jueus conversos. Més cognoms, Bonet, Daviu, i els del Ministeri, doncs així sé que van publicar una llista de més de 5.000 cognoms sefardites. Per cert, què són els sefardites?
Clar, és que anem puntualitzant, perquè si no ens perdem, no? En tanta...
A veure, com diuen els musulmans, a Espanya li van posar un nom, no?
Clar.
És a l'Àndalus. I els jueus, sefarat. I a partir de l'expulsió en el segle XV, tots els jueus que anaven per el món, Turquia, el Marroc, Grècia, etc., el regne otomà en aquell moment, s'anomenaven sefardites. I encara que estigueren en un altre país, ells mantenien la seva tradició, entre altres, la lingüística, de parlar espanyol. O una cosa semblant a l'espanyol. Cadascú, com vulgui dir-li, s'anomena judeo-espanyol o ladino.
Sí.
I els filòlegs...
Però ells els diuen els sefardís, no?
Els sefardís, els sefardites, efectivament. Però és curiós, perquè quan tu perseguis estar en un grup de gent... El que provoquen moltes voltes és que es tanquen sobre si mateix i mantinguen les seues tradicions d'una manera brutal, que fins i tot l'idioma fins als nostres dies ha mantingut. Encara n'hi ha descendents, I aquella història bonica que jo m'imaginava, els jueus marxant de Vila-real, i això també es diu dels musulmans, però dels jueus també, no? I que diuen que guardaven la clau de les portes de Sefarat, on vivien. Imagineu la clau d'una porta de Vila-real i un jueu d'ascendència jueva de fa segles, que manté una clau d'una porta d'ací de Vila-real, com a símbol de que l'han expulsat de la seva terra. Per això el Ministeri d'Afers Exteriors, si es documenta aquesta ascendència de Sefarà, d'Espanya, doncs dona la nacionalitat als jueus, o millor dit, els la torna. El call que tenim ací, de fet, a l'entrada, ací en un carrer posa el call jueu de Vila-real, vaig veure en un tòtem d'estos de l'Ajuntament. La paraula call, diu Coromines, l'etimòleg, el lingüista, que ve d'una paraula hebrea que volia dir kahal, i significa assemblea o sinagoga. I el barri jueu, pròpiament dit, s'ha d'anomenar call, el call jueu. I ara, si vols, parlem d'una cosa que ens agrada molt, que és el menjar.
La gastronomia. Tu has anat
a Israel, a tot això, Susana?
No.
Mira, és que una altra cosa curiosa de la relació de Vila-real en els jueus i en Israel, els franciscans, que és la meva parròquia de tota la vida, ells són, o van ser fa segles nomenats per el papa, com a els custodis de Terra Santa. Saps que Israel té molts noms, Israel per a uns, Palestina, i per als cristians sempre s'ha dit Terra Santa. I durant molts anys els franciscans han organitzat els viatges a Israel perquè ells tenen allí moltes propietats dels llocs sagrats, no?, de on va néixer Jesús i coses així. Tenen allí, i allí tenen també com hostals per a rebre els peregrins. És un pelegrinatge clàssic com anar a Santiago, anar a Jerusalem i a Terra Santa. I així a Vila-real, la parròquia, jo recorde molt entranyablement el pare Josep Maria, el pare Botellà, organitzant aquells viatges, i jo encara no he pogut anar, però conec molta gent de Vila-real que els ha fet
si fem una paraeta, podem dir-li a Txelo que ens explique alguna de ben segur que ella de primera mà ho coneix.
Sí, perquè estava sentint mentre parlàvem.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Estás a la 92.2 FM.
Bueno, i després d'esta pauseta de publicitat que hem fet per a que s'incorporarà la nostra companyera Txelo Climent, ella sí que ens parlarà de primera mà de lo que han sigut estos viatges que han organitzat els franciscans que seguissin sent els custodios de Terra Santa. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
De primera mà, aquests viatges organitzats.
Pues és veritat que el que dia Santi, que primer estava el pare José María Botella, però després el que organitzava els viatges era el pare Manuel Prades, que també ha faltat. Ell estava en contacte en Helena, a Barcelona, i ells eren els que organitzaven tant els viatges a Terra Santa com a Pàdua i Assís, perquè quan fa 2 anys va ser el centenari de Sant Antoni, així a la parròquia de Sant Francesc, nosaltres es vam ficar en contacte amb Barcelona i mitjançant Helena, que era la madreta del padre Manuel Prades, mos va organitzar, vam estar organitzant els viatges.
A hores d'ara seguissin organitzant-se aquests viatges a Terra Santa?
Sí, sí, sí. A Barcelona, en quan tu dius, sobretot així de Vila-real, que tu vols anar a Terra Santa, bueno, m'imagine que ara, pues, en el tema de la pandèmia, del coronavirus, estarà un poc, entre cometes, paralitzat, sí. Però que si tu tens intenció d'anar a Terra Santa o a Pàdua i a Assís i te fiques en contacte amb Barcelona o així en el convent, i sense cap dubte que en quan hi hagi un viatge programat anirem a Terra Santa.
Per tant, Txelo, sí que anant al convent i parlant amb els pares franciscans ja podem saber o agilitzar aquesta manera de poder anar a Terra Santa.
Una cosa bonica, no sé si Txelo sí que ho sabrà, qui era el pare Mariano, que és el que em va batejar a mi, i recorde el pare Botella alguna vegada dient-me o recordant-me que m'havien batejat en aigua del Jordà, que és on van batejar al nostre Senyor Jesucrist. Perquè, com ells eren els custodis de Terra Santa, es veu que per als batejos, de tant en tant, es portaven aigua d'aquest riu, que és el riu on van batejar a Nostre Senyor. Una cosa curiosa més.
Seguim portant aigua del Jordà?
Sí, sí, i el pare Mariano, pues, evidentment, encara està així al convent de Vila-real.
Pues ell me va batejar a mi.
Bueno, jo és que aquestes coses em pareixen tan meravelloses, tan màgiques, tan boniques, sí. Que ara, claro, passar als menjars me pareix així, com que, però bueno, també sí, és una forma de nutrir-nos, no?
De passar allò més terrenal, d'allò més místic, allò més terrenal, així de colp, no? Bé, jo havia portat un seguit de plats, perquè sempre m'està preguntant gent que, per cert, no sé si heu seguit la sèrie esta de Netflix que es diu Unorthodox, que vos la recomane, que crec que traduït és no ortodox, però mireu-la perquè paga la pena per tota la història dels jueus, però els jueus de Nova York, això porta 4 dies, els d'ací de Vila-real tenen més anys que els d'aquesta sèrie.
I tant.
Ahí ho dice. El hummus és universal, però els jueus tenen la seva recepta pròpia, on pren, jo crec, més importància aquest oli d'oliva. El sabig, això se menja molt per Israel, pel carrer, és un pa de pita, i li fiquen dins un dels ingredients típics jueus, que és l'albergina. L'albergina fa una espècie de tahini, però l'albergina està en molts plats jueus. L'amanida o ensalada Israel, que el més important és que els cogombros, les tomaques i la ceba ben tallades en quadraets. I bona cosa de llima, oliva, olives, sal i julivert. Que mediterrani és això, Vull dir, és que els jueus, com a cultura mediterrània, jo crec que això ens ho podem menjar com una amanida a Vila-real, també.
I tant.
El yahnun... pues bueno, també per Israel és molt típic, té una base de blat, així allargar i enrotllaeta, que se forneja moltes hores, i de fet la tradició és que es deixava al forn la nit del divendres al dissabte en una baixa temperatura,
sí.
Per a que te ho menjares des de juny calent el dia del sàbat. Per què? Perquè el dia del sàbat no es poden fer esforços. És que són jueus de religió, el sàbat és el dia sagrat i per tant no es pot caminar molt ni treballar, només és per a donar Joan Sadeu, i ja està.
Per a I tampoc cuinar, per lo tant, aixina...
Efectivament, per això ho deixes en el forn la nit d'abans i de matí està calent.
Molt bien.
I no ho fiques. El shakshuka, que en realitat és d'origen àrab, però que fa com un híbrid en la tradició jueva. És una sopa que porta remolatxa i tomaca, i és molt roxeta. Jo crec que té més noms en altres tradicions culinàries, ara només, però és molt típica de Centre Europa, també. Fixeu-vos que els jueus que van emigrant a Israel, doncs molts venien de Centre Europa, altres d'altres països, i anaven portant la seva tradició gastronòmica, i això fa que la tradició gastronòmica actual d'Israel siga tan sumament rica. La halva, no sé si t'agrada el sésam, doncs ells fan una espècie de torró, que és una cosa també molt nostra, però a base de sésam, i es diu halva. Una altra que en algunes pastisseries d'ací se fa, que són els burekas. Els burekas són un pastís en forma de triangle, no sé si l'has vist.
Sí.
Doncs això és d'origen jueu i porta milfulles o pasta filo. I dins se li fiquen verduretes i coses així. I és típic de menjar de carrer. I així també se fa. El malabag és, jo crec que, més exòtic, perquè ve dels jueus del Iemen. Quan emigren també es porten aquesta tradició culinària, i és un pa que es fa en la paella. Jo no sé si has vist fer, que no és en el forn, se fa en la paella,
sí.
I agafa aquestes formes curioses. I també, a veure, de postre, doncs podem, o en el cafè, el baklava, que també tenen en la tradició àrab, el Marroc, molta gent d'ací. El subganià, que és una rosquilleta fregida i en mermelà per dins. I per descomptat un que vos vaig portar a Sevilla Real, que és el pa halal.
Sí.
En forma de trena.
El vam poder provar nosaltres, a més fet per tu, dona't compte.
Sí.
Els orígens jueus és d'on mos porten, és a poder saboritzar aquestes delícies, no? Que
sí.
en aquell moment tu es vas contar que, com estaven perseguits per a tindre celebracions, arribaven a fer una espècie de pastís en forma de pa per a que no s'adonaren de que eren jueus, no?
Sí. Entre moltes tradicions, que és a partir d'això, de les persecucions, d'amagar-se... Fixa't, una cosa curiosa, que fins a fa 4 dies l'obsessió del règim de Franco era que hi havia una conspiració judeo-maçònica. Vull dir que això dels jueus, encara que porten ja 5 segles i mig expulsats, pràcticament, doncs continuen obsessionant-se com que són allò més roïn, l'antisionisme, l'antisemitisme, que això és una cosa ancestral d'Europa, ens ha portat moltes tragèdies, com la Segona Guerra Mundial, i així, doncs, el dictador doncs també tenia aquesta obsessió de que els jueus conspiraven en contra d'ell, però no és així. Nosaltres, jo crec que el que hem de retrobar en totes aquestes jueries d'ací de Castelló és aquests arrels comuns, i desitjar-nos i desitjar-los pau i reivindicar aquestes jueries per a que la gent les visite. I les dignifique.
Cal recordar també que en este cas a Benjamin Netanyahu l'han fet fora d'Israel a veure si arriba la pau, i de veritat coneixem aixòs judíos, aixòs jueus
d'Israel, o del govern, d'Israel.
Del govern d'Israel, perdó.
Jo si em permets, jo voldria acabar una poesia en ladino, en la llengua esta que parlaven els jueus exiliats durant segles. Intentaré reproduir la fonètica, perquè no hi ha res més bonico que una poesia per acabar la setmana o l'entrevista. Lo que fue. Aquellos polvos truxeron estos lodos, y estas nubes truxeron estas lluvias, y estas lluvias truxeron estos frillos, y estos frillos truxeron estos hielos, y estos hielos truxeron a sinura, y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos viervos, que más no serán. És una poesia tradicional.
Este seria el que els sefardís espanyols recitarien, no?
Sí, les iaies o les mares als fills, en la tradició oral, doncs els ensenyaven recitacions com aquesta, per això estan les poesies, per a memoritzar-les.
Ha sigut un plaer, Santi, veuràs, el poder parlar dels arrels dels jueus, i aquests jueus que van estar ací i que van ser... natius d'ací, és dir, van estar en nosaltres.
Vilarrealencs, com nosaltres.
Moltes gràcies per haver estat i haver-nos contat totes aquestes coses.
Gràcies a vosaltres i avui més que mai, shalom. Shalom a tothom.
La mirada a Jerusalén no estará perdida la esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre, nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre, nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FEMPOBLE? Es totalmente gratuita y si pagues amb ella obtendrás una bonificación del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FEMPOBLE al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FEMPOBLE. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bueno, i avui sabem que Anna Pastor està així en Castelló, ha vingut a, ja sabem, a la replega d'aquestes firmes contra l'indult. Ahir va estar en València, avui està així en Castelló i tenim unes paraules que els ha enviat, unes declaracions de Anna Pastor.
Señora Pastor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Ayer estuvo en Valencia, hoy ha venido aquí a Castellón. ¿Cuál es el mensaje que mandáis al gobierno?
Bueno, en un día como hoy, donde todos los españoles estamos conmocionados, lo primero de todo son mis palabras de cariño a Beatriz, a la madre de Olivia y de Ana, por esto que nos tiene a todos conmocionados y sobre todo por el dolor que tiene esa madre, el dolor que no podemos, seguro que no podemos transmitirle el cariño que le tenemos todos, porque está sufriendo ante un asesinato como este, vil, y que nos tiene a todos conmocionados. Y ojalá todos los españoles trabajemos juntos para que este hecho execrable que estamos viviendo, terrible, no se vuelva a producir nunca. Mis palabras de cariño a esa madre y a esa familia. Mi cariño a Beatriz. Porque aunque tú quieras sentir lo mismo que ella, eres incapaz de sentirlo. Y ahora, bueno, decirle primero gracias a mis compañeras, gracias a la presidenta del Partido Popular en la provincia, gracias a la presidenta en Valencia, en Castellón, y gracias a Salomé, a mi compañera secretaria en el Senado, porque trabajamos siempre, como saben, coordinadas y siempre preocupados por los temas en conjunto de Castellón y de toda la provincia, ¿no? Y el motivo, como ven, está aquí a mi lado, que es las firmas, la recogida de firmas de la inmensa mayoría, lo que estoy viviendo en todas las provincias y aquí en la Comunidad Valenciana, la repulsa que tenemos contra el tema de los indultos. Voy a explicarlo de forma muy breve, que ustedes, los medios, lo conocen, y además les doy las gracias porque estén aquí. Decirles que los indultos, no se pueden conceder indultos para permanecer 2 años más en el gobierno. No se pueden conceder indultos, eso que el Supremo...
Bé, Maria, pues, conforme han pogut sentir, venia per a replegar aquestes firmes, uh-huh. I ella diu que és una espècie de xantatge que li fan, i que el president del govern accepta per a, con tal de seguir mantenint-se a la seva...
butaca, no? Sí, és veritat, és el discurs que venim escoltant des de l'inici del debat d'aquests indults, que pareix que se vagin a materialitzar més pront que tard, no? Mm-hmm. Veurem finalment què és el que ocorreix i veurem les imatges, no, de aquesta manifestació, que crec que és dissabte, no? A Colón, Susana. Mm.
En aquest cas és la vicepresidenta general de Política Social del Partit Popular, Anna mm-hmm. Pastor. Bueno, primer li donava aquest suport a aquesta mare que ha patit esta mala notícia que li han donat, i després tornava altra volta al tema que l'ocupa ahir en València, avui a Castelló. I a mi m'ha faltat que, en vez de que diguera per què no replega firmes per aquest indult i espera que Pedro Sánchez no se quede a la seua... És que, clar, ells diuen potrona, no? Però, en definitiva, ell és el president del govern, està ahí. Me faltava que Anna Pastor ens diguera el per què no vol aquest indult. Per què no perquè vulga que Pedro Sánchez es quede al puesto, sinó el per què el Partit Popular no veu bé lo de l'indult. Perquè sí que és veritat que en esa arrimada sí que dia que era perquè, en definitiva, hem fet un cop d'estat, és dir, Ciudadanos, sí que s'ha pronunciat, Anna Pastor no ens deia, no s'acabava de dir el per què, sinó que perquè el que vol és fer fora Pedro Sánchez. Aquesta és la sensació que he tingut.
Sí, la veritat és que la meva sensació és pareguda, no, Susana? Molt d'embolic entorn... No et pareix que hem passat de Madrid a Catalunya una altra volta, que el teníem ahir com a apartat i no, de repente, ha tornat a aparèixer? No sé, Susana, és molt complicat, no, el tema. Hi hauria per a un debat molt extens sobre les avantatges i desavantatges dels indults?
Sí, en este cas el que me dona més, a veure, a vegades me dona molt de fàstic és que quan ve algú de la capital d'Espanya, pareix que tots haguéssim d'anar a córrer i esperar una declaració més interessant de la que després acabem tenint, no?
Sí, sí, perquè realment la presència d'Anna Pastor avui ací a Castelló no és més que per replegar firmes. O sigui, no ve a preocupar. O sigui, jo entenc que se preocuparà en altre moment de Castelló, no? En altres funcions, però avui no és el cas, per exemple, no?
I després a mi lo que després de sentir-la el que hauríem de fer és més valorar els polítics que tenim, però sí que tenen molta talla política i no tindre o donar-li tanta repercussió com a una persona com Anna Pastor, per exemple, que al final la seva declaració m'ha estat un poc aixina buida de contingut. Estan sonant les campanes, Maria.
Sí.
Jo tinc una cançoneta que els invita la gent a saber que és el divendres.
A ballar, no?
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones.
Bueno, es dicen esta canción que de ben segur els agrada igual que ens està agradant a nosaltres. Maria, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots i totes.
Igualment, a tots vostès, a tots vosaltres, bon cap de setmana, però no serà neu. Acabo d'escoltar esta cançó tan xula i després aquí, a Javi Mata.